Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Diuen que a Casa Magra tot són mosques i la veritat és que la temporada del Sabadell està sent una successió de factors que condicionen el resultat final. Alguns dies manca de punteria al davant o manca de davanter centre directament, d'altres manca de fortuna. Amb gols de rebot en contra, com per exemple en ve el cap al partit contra l'Aragón, també polèmiques arbitrals, com la setmana passada davant l'Olot, i si no, el condicionant de jugar més de mitja part amb un home de menys. Ja són 4 els partits en els quals l'equip de Toni Celigrat acaba amb 10, i 2 dels quals contra l'Hèrcules, el Rico Pérez. I ahir a la Nova Creu Alta, amb la vermella al primer temps. Per contra, s'ha de destacar també la capacitat de sobreposar-se a tots aquests factors per part del Sabadell. El poder de reacció, vaja, que està demostrant l'equip. I sobretot l'amor propi, l'orgull que en cada partit exhibeix l'equip sabadellenc. La millor mostra és el partit d'ahir contra l'Hèrcules, amb un de menys, amb el marcador en contra i amb molts minuts per endavant. El Sabadell va refer-se, va ser capaç de dominar, d'empatar i fins i tot de creure en la victòria per moments, fins al travesser d'Òscar Díaz, que va ser un ensurt gairebé de mort per tots els arlequinats. Amb aquest orgull propi demostrat pels de Toni Celigrat va fer que l'afició també s'ho acabés de creure i que, com poques vegades aquesta temporada, hi hagués una comunió total entre la graderia i el terreny de joc. Pocs, amb prou feines uns quants per sobre de 1.700, però incondicionals, com deia Esteve Calzada fa uns dies aquí a l'Hotel Suís, o com es va encarregar de remarcar també ahir Toni Celigrat assegurant que està en deute amb els seus jugadors, però sobretot també amb l'afició. Resumint, fa dues setmanes el centre d'esports venia de guanyar l'Elche. Es va situar només 3 punts del play-off i els que són més de la seva es van engrescar i molt perquè veien dos partits seguits a casa. Dues setmanes més tard ja s'han jugat aquests dos compromisos de local, l'equip no ha guanyat cap dels dos al Temple i és a 7 punts, però paradoxalment les sensacions no són negatives, sinó més aviat tot el contrari. Contra l'Olot, dos penals no assenyalats van acabar condemnant l'equip, que va fer una gran primera meitat. I ahir contra l'Hèrcules va salvar un punt contra un rival directe jugant 50 minuts amb 10. De moment, el vent pica de cara, va en contra, però el Sabadell aguanta el tipus i, com diu Celigrat, malgrat els números, se'l veu un equip fort. A veure si el vent canvia, va a favor i, com diria també el de Torrent, remuntem posicions a la marató de 38 jornades que corre des de fa mesos el conjunt arlequinat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un cop més, al control de so. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Valorem l'1-1 del Sabadell ahir en inferioritat contra l'Hèrcules amb el Sergi Garcés, amb l'ABC del Marc Pijuan i els protagonistes. Parlem amb un exarlequinat que també s'està fent un far d'empatar en guany a Getxo. Sabrem les sensacions de l'Estalpul Natació Sabadell després de passar com a primeres de grup als quarts de final de la Champions femenina de waterpolo i també les seves preferències per la nova ronda.
I fora de l'hotel?
Golejada 0-5 del Barça al camp del Betis per confirmar la gran diferència entre blaugranes i els seus perseguidors, dos dels quals a més van punxar l'Atlético empatant a casa contra el Girona i el València perdent a les Palmes. Els de Valverde són ara a 11 punts dels matalassers, a 14 del Xes i a 19 d'un Madrid que s'hi va fer la feina, golejant 7-1 al Depor. Vermaelen, per cert, es va lesionar ahir al Villamarín, precipitant així la tornada als terrenys de joc d'Umtiti. El central belga s'estarà ara dues setmanes de baixa per un petit trencament fibrilar a la cuixa esquerra. Se n'ha parlat molt d'aquest nom, Kepa Arrizabalaga. El porter basc ha renovat, finalment, fins al 2025 amb l'Atlètic Club, tot i que molts mitjans donaven per feta la seva incorporació al Real Madrid. A segona divisió, el Reus Deportiu va endur-se el derbi contra el Nàstic de Tarragona, 1-2. El Barcelona B, mentrestant, va conquerir l'Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, 1-3. I sorpresa al món del tennis, Novak Djokovic ha quedat eliminat avui a l'Obert d'Austràlia. L'ha batut el coreà Jeong Chung, número 58 del món, que s'ha endut el partit en 3 sets. Així, els creuaments de quart seran Dimitrov Edmund, Nadal Cilic Berdych, Federer i Sandgren, Chung. Al quadre femení, demà Carla Suárez jugarà als quarts de final contra la danesa Caroline Wozniacki, la cap de sèrie número 2 d'aquest torneig. Acabem amb el món de la cistella. L'Espar City Leaf Girona s'ha quedat sense Copa de la Reina. A la final, el Perfumeries Avenida de Salamanca va revalidar el títol imposant-se 76-62 contra un Uni Girona que a semis s'havia desfet de l'anfitrió, el Manfilter de Saragossa, on hi és Lucila Pasqua, nascuda a Sabadell. I encara en bàsquet, derrotes dels catalans a la CB. El Barcelona Lassa va caure de 10-102-92 a la pista del Morabanc Andorra i és tercer, mentre el Divina Seguro Joventut ho va fer 62-71 contra l'UCAM Murcia i és penúltim.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, que segueix reiterant el discurs de la prudència, tot i eixamplar diferències.
Quedan 18 jornades, que és muchísimo, pero es verdad que ahora estamos en la segunda vuelta y ahora ya cada paso, cada partido que ganamos es un paso un poquito más grande que los de la primera vuelta, más que nada por lo que queda.
I el seu homòleg a la Casa Blanca, Zinedine Zidane, confessant que necessitaven un partit com el 7-1 d'ahir.
Yo creo que el resultado ha sido muy largo, yo creo que es la diferencia, porque en el juego yo creo que hicimos un muy buen partido contra Villarreal. Y hoy lo hicimos con el 0-1. Hemos seguido trabajando, pensando en el juego, en nuestra jugada y volvemos a seguir en el partido, marcamos y me alegro por esta jornada, porque al final nos faltaba eso. Yo creo que los jugadores necesitaban un partido así.
I a les xarxes socials.
El vídeo del golaç de Miguel González amb la col·laboració, per què no dir-ho, del porter de l'Hércules Falcón, el machetazo, com l'ha qualificat a les xarxes socials al centre d'esports. El podeu trobar al perfil d'aquesta emissora, @RadioSabadell, a Twitter, adjuntant també la narració del gol ahir al Sabadell en joc.
Avui celebra el seu aniversari
la portera de l'Estalpul Natació Sabadell, Laura Ester, que bufa avui 28 espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I abans del partit ens haguéssim dit que ens semblava un punt, un altre empat, haguéssim dit que no ens semblava bé, però realment tal com s'ha posat el partit i veient el que tenies davant, jo crec que has de ser un equip molt poderós. Els dos equips que havien al camp, tàcticament ordenats, intensos, I amb un terreny de joc irregular han hagut moltíssimes imprecisions, moltes, i molt d'equilibri. Al minut 40, expulsió de Marc, i ahir canvia el partit. A segona B, que desequilibra el joc, és fer un gol a pilota parada i, sobretot, quedar-te amb un menys. És una falta normal i corrent. De les que lo normal és que allò no se sancione amb targeta. D'una falta que no és targeta, ha tret targeta i després s'haurà donat, no ho sé, però la segona falta no és de targeta. Els 96 minuts jo crec que sí que hagués estat, no sé si un premi excessiu per ells, però un càstig massa dolorós per naltres. En canvi, l'aixecar aquest punt i amb aquesta imatge que ha donat l'equip, amb un menys contra tot un Hèrcules, perdent 0-1, no sé, a mi me dona la sensació de que el meu equip està molt fort. Jo estic una mica en deute amb els meus jugadors i estic jo personalment una mica en deute amb la meva afició, perquè l'afició està esperant que nosaltres, amb poquet que li donem, ja estan amb naltres, sobretot perquè veuen l'actitud dels jugadors, veuen que els jugadors no es deixen res al camp.
Mig quart de 3, Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
La veritat és que el partit d'ahir va ser una sensació contraposada, d'una banda perquè tothom volia treure's l'espina del dia de l'Olot, guanyar, retrobar-se amb els 3 punts i mirar cap amunt a la classificació. Això no va poder ser, però clar, veient els condicionants del partit, m'imagino que d'aquí el que sentia mare de Toni Saligrat, allò de dir, estic en deute d'entrada amb els meus jugadors, però sobretot també amb l'afició, que ahir sí que va ser una comunió total. Ahir sí que, segurament per tots els handicaps, per tots els contratemps que van envoltar el partit, ahir l'afició, pocs però fidels, incondicionals i donant un cop de mà.
Sí, tampoc hem de descobrir ara un argument que malauradament hem de recórrer massa sovint, no? És allò de dir, no hi ha molta afició a l'estadi, és cert, ahir es va superar per molt poquet els 1.700 aficionats, de nou una xifra molt baixa, no podem posar-nos ara tampoc aquí a buscar ni arguments ni excuses, i sobretot veient cap a on apunta aquesta il·lusió que s'està intentant generar amb el nou Sabadell. Dit això, és cert, una vegada més, que els que van venir, com dius, van estar al 100% fins i tot en els moments més complicats, o al revés, precisament en els moments més complicats es va veure aquesta comunió entre graderia i gespa. Ahir va ser un partit on, després d'una primera meitat molt igualada, a la baixa, diria jo, de perfil baix, la segona meitat va començar tan accidentada que va tocar remar i molt per acabar salvant un punt que d'altres empats hem fet entre broma no broma, allò de ha sabut a poc o molt, aquest és evident que va saber a victòria, si vols dir així, o a mal menor, veient com s'havia posat el partit, lògicament.
Deia Saligrat que veu el seu equip molt fort. Després de perdre contra l'Olot a casa, després d'empatar contra l'Hèrcules, malgrat fer aquest 1-6 a casa, el veu molt fort. Comparteixes l'argument?
És difícil fer una valoració tan... Clar, evidentment ell ho veu en el dia a dia i veu quin és l'estat d'ànim, i és evident que el dia de l'Olot vam dir que havia estat un accident, perquè de 10 partits com aquell, com va ser aquella primera meitat, segurament el Sabadell n'hagués guanyat 9. Es va perdre el que no tocava, no? Però sí que segurament va en la línia d'aquest punt de millora que ja l'havíem vist l'equip al final de la primera volta, que es va reafirmar, recordem-ho, i li vam donar moltes voltes gràcies al resultat d'ells, i que malauradament ara els resultats potser fa que costi una mica més treure aquesta conclusió positiva.
Segur que parlem de Miguel González, del Golàs, sí, no sé si de Miguel, de Falcón o de qui dels dos, però anem a repassar l'abecedari del Marc Pijuan, a veure si ha triat la M, a veure si ha triat la F de Falcón o totes dues, va.
L'abecedari arlequinat. E.
D'expulsions, perquè arribats a la 22a jornada, el Sabadell ja suma aquesta temporada 4 expulsions. Les dues de Jeremy Guillemenot, la de l'Eixcoc a la primera volta al camp de l'Hèrcules i la d'ahir, de Marc Martínez. Perquè ens en fem una idea, la temporada passada l'equip va sumar en tots els partits 5 expulsions i a la 2015-2016 en va sumar 6.
I
d'Ismael Falcón, el protagonista indirecte del duel d'ahir, el porter de l'Hèrcules. Sense ganes de voler fer gaire sang, l'errada en el gol arlequinat va marcar el seu partit. Tot i que el xut de Miguel va botar al davant, el cert és que el llançament era llunyà i el porter alacantí va tenir tot el temps del món per poder-lo aturar.
M.
De Marc Martínez, el de Navarcles, va ser en aquest cas el protagonista negatiu del duel. La seva expulsió als 40 minuts de la primera meitat va deixar l'equip amb inferioritat. Més o menys justa, aquesta segona targeta groga, el que està clar és que un home de l'experiència del migcampista arlequinat en aquesta acció no va estar de tot encertat. Una jugada que podria haver costat cara al Sabadell.
M.
De Miguel González, el capità, va donar vida a un conjunt que estava amb l'aigua al coll. Més enllà de tornar a ser un baluart amb un valor incalculable a l'eix de la defensa, ahir es va convertir en golejador. El seu gol a la segona meitat va donar un punt importantíssim al Sabadell i va evitar la segona derrota consecutiva a casa. A més, Miguel va estar a punt d'anotar el segon. Va anar de ben poc. Llàstima que la pilota li va caure a la cama esquerra.
P.
De Pol Moreno, el jugador del filial, va tornar a l'11 titular després de no ser-hi l'últim partit contra l'Olot. Toni Saligrat ja va avisar de la bona feina de Moreno al llarg de la temporada i ahir el tècnic de Torrent va tornar a confiar-hi i no va dubtar en posar-lo al terreny de joc de nou, això sí, de pivot defensiu. El badaloní va respondre, com sempre, amb un bon partit.
Les inicials, l'ABC, que sempre ens acosta al Marc Pijuan els dilluns. Avui ens quedem d'entrada, Sergi, amb aquesta M, no? També podria ser la C de capità, perquè exerceix aquest rol a la perfecció. Ahir llegia, per exemple, diferents aficionats que valoraven el paper que enguany els més experimentats de la plantilla estan tenint, que a vegades sempre s'utilitza aquell tòpic de, va, aquest té més de 30-35 anys, aquest ve a arrossegar-se, ve a retirar-se, aquelles etiquetes que molt fàcil es pengen, i que, en canvi, aquest any el Sabadell ha encertat moltíssim amb aquest perfil de jugadors, i un d'ells és Miguel, que ahir a sobre no només fa el gol de l'empat com el va fer, sinó que va tenir les seves botes, com deia Toni Salidat després, només faltaria això, que sent central marqués també el 2-1, amb la dreta, amb l'esquerra. La veritat és que un dels grans protagonistes en majúscules ahir, Miguel González.
Sí, sobretot en aquesta línia del que estàs comentant, no és per penjar cap medalla, però ho vam comentar també a la Transmi. Justament ahir parlant amb el Pere Belmonte, un dels representants o un de les persones actives d'aquest grup de veterans que té el Centre d'Esport Sabadell, comentant precisament l'encert en aquestes peces d'Àngel Martínez, d'Òscar Rubio, indiscutiblement.
De Felipe Sanchón.
És evident, Felipe Sanchón. És a dir, aquest grup de 4-5 jugadors jugadors de perfil veterà ja, de perfil contrastat a la categoria i fins i tot en categories superiors, i que lluny de ser mers testimonis, com malauradament hem viscut en altres campanyes, són realment part del pilar bàsic en el qual se cimenta ara mateix aquest projecte de Toni Saligrat. Fins i tot, algunes veus ja apuntaven ahir la possibilitat que els que no tinguin contracte signat per dues temporades se'ls comenci a renovar, pensant si s'ha d'acabar de consolidar el projecte de Saligrat, sigui precisament després o arrel d'aquests noms propis. Però sí, no hi ha dubte, Miguel va ser ahir un dels protagonistes, va ser protagonista més amb majúscules, amb aquest gol que ens va sorprendre a tots, els que estàvem a l'estadi segur, i els propis jugadors de l'Hèrcules també els va sorprendre, i sobretot el que comenta el capità, ara de seguida ens explicarà el perquè d'aquest gol, o com va ser la decisió d'aquell xut,
el rampell, no?
Però abans d'això sí que té molt clar tots els problemes que va viure ahir l'equip i la reacció, la bona reacció que va demostrar la plantilla després d'encaixar primer l'expulsió de Marc Martínez i gairebé acte seguit, només començar el segon temps, el gol de José Fran, que semblava que deixava el partit doncs molt, molt, molt coll amunt.
Tal com s'ha posat el partit, la primera part, una expulsió, se'ns ha posat bastant costa amunt, però bueno, nosaltres hem seguit remant i ha arribat el gol aquest que ens ha donat ales per poder avançar una mica més. Sí que davant teníem un molt, molt, molt bon equip, no ens enganyem.
Doncs, Miguel, parlant d'aquesta reacció que havia tingut l'equip, no va ser l'únic, en aquest cas, no va ser l'únic que va parlar en aquest cas d'aquesta reacció, d'aquest sobreposar-se del Centre d'Esport Sabadell als esdeveniments. Va ser gairebé l'argument, ho va dir primer Toni Saligrat en roda de premsa i després a la zona mixta ho van anar repetint diferents jugadors. Anem a sentir un altre, en aquest cas, una altra defensa, l'altra central ahir en el partit davant l'Hèrcules d'Alacant, com és Aleix Coc, a l'hora de referir-se precisament també, doncs això, a la capacitat de reacció i aquest punt d'orgull que va mostrar l'equip en els moments més complicats.
Després d'aquesta acció i quedant-nos en moments, el més normal és que, bueno, que ens aculem, que patim i que, bueno, que intentem aguantar doncs, el resultat. Però bueno, no ha sigut així, no? Hem intentat, doncs, després de que ells marquessin el gol, doncs, tirar cap a dalt i intentar fer l'empat. I bueno, també ha sigut una mica de sort, no, el gol que hem tingut, però bueno, hem empatat. I com bé tu dius, l'afició en aquell moment s'ha notat moltíssim i això fa que nosaltres doncs, ens agafi una mica d'empenta més i puguem arribar fins al final, no? Encara que tinguem un jugador menys, igualment s'ha notat l'ajuda de l'afició.
El gol, la veritat és que l'hem vist avui a través de Twitter repetit un cop i un altre i és una jugada ben estranya. És una falta molt, molt, molt llunyana que servim en curt i a partir d'aquí hi ha un punt de sorpresa, primer perquè cap dels que hi érem a la Nova Creu Alta ens esperàvem un llançament des de tanta distància, després perquè la defensa de l'Hèrcules triga molt realment en sortir a taponar el xut i entre unes coses i unes altres, Sergi, molt de mèrit de qui ho prova, molt de poc mèrit per qui no surt a tapar aquest xut, i sobretot Falcón, que la veritat ho vam dir des d'un primer moment, se l'empassa tota sencera.
Sí, és una mica de tot plegat. Sentirem Miguel, que gairebé narra el gol amb el seu to, però narra el gol, això sí, molt lleig, permeteu la broma, que Aleix Coc digui hem tingut sort en el gol. Home, molt lleig que li tregui aquest mèrit al capità. Miguel González, explicant-nos gairebé el que estaves ara dibuixant un altre cop, Adri, com va ser la jugada, com la va veure ell i com es va decidir?
A veure, ells s'han ficat tots a darrere, a la falta, pensant que la penjaríem, i ens han deixat jugar en curt, i vist que no sortien, doncs no m'ho he pensat.
Doncs no s'ho ha pensat. Fàcil. Sí, no, la veritat és que després, clar, pica la gespa abans de fer aquest estrany que pot haver sorprès o que va sorprendre a Falcón, però al cap i a la fi el primer gol de Miguel González amb la samarreta arlequinada i que, com diria el tòpic, val el seu pes en or perquè van ser uns minutets realment molt bons del Sabadell, malgrat jugar en inferioritat, no es va notar gens ni mica el desgast, sobretot fins que va arribar el travesser d'Òscar Díaz i aquí tothom va pensar, calla, que encara tenim a perdre alguna cosa, no fotem que tot el que ha costat arribar fins a l'empat no fos cas que voli també aquest puntet.
Al marge del partit, al marge d'aquest 1-1 contra l'Hèrcules, Sergi, som en el tram final del mercat. Avui és dia 22, per tant, ens queden 9 dies fins dimecres de la setmana que ve per poder tancar alguna incorporació, algun moviment. Hi ha molts noms sobre la taula, alguns han anat caient, com hem dit ja. Arturo ja no forma part del centre d'esports, Alassane Mané també forma part ja del passat del centre d'esports, però en canvi encara queden alguns casos per resoldre. Per citar-ne alguns, Gaia Solín, i noms que han anat sortint, que hem de dir que només són possibilitats, que clar, el Sabadell mou una sèrie d'operacions que no només se centren en aquests noms que han sortit a la llum, però sí que és veritat que el nom de Gerard Oliva d'una banda i el de Pol Roger de l'altra ahir van ser tema de conversa, per exemple, en la roda de premsa posterior a l'enfrontament.
Sí, el de Gaia Solín també. O sigui, ja posats a posar tots els noms damunt la taula, van ser tres noms dels quals se'n va parlar. Un quart si afegim el d'Arturo, sobretot perquè recordem, Adri, la confirmació de l'adeu d'Arturo que havia avançat Ràdio Sabadell no va entrar en timing, perquè ens entenguem, a la roda de premsa prèvia del partit. És a dir, resumint, que a Toni Saligrat encara no se li havia pogut preguntar per aquest desenllaç de que ha estat la vinculació de pocs mesos, les coses com són, del davanter brasiler amb el centre d'esports Sabadell. Va parlar d'Arturo i a partir d'aquí entrava l'altra pregunta. És l'únic? Pot haver-hi més? Tot apunta que ha d'haver-hi més sortides en aquest mercat d'hivern. Gaia Solín com a titular dintre d'aquestes travesses de possibles sortides? La primera resposta de Toni Saligrat és molt Toni Saligrat.
I fins al 31 el mercat està ple de gent. La gent compra, la gent ven. Si avui arribem a Pedre i tornem a Pedre a Badalona, igual fins jo entro a comprar i vendre. És que hem d'anar a Sova diumenge a diumenge. Pot sortir Gai? Sí. Puc sortir jo? Sí. Afortunadament els jabatos estos, com que no perden, ho estan posant difícil. La sortida del míster aquest any.
Això molt Toni Saligrat en el sentit de dir, home, m'ho estan posant difícil o li estan posant difícil al club si es planteja fer-me fora, perquè clar, aquests no perden, afortunadament, gairebé mai. És cert que ens costa molt guanyar, sempre anem a l'altra cara de la mateixa moneda, no? Però és cert que si és per derrotes seria difícil fer fora a Toni Saligrat. Bromes al marge, no ens propis, ara sí. Pot sortir Gaia Solín? És possible. De fet, les últimes no convocatòries de l'israelià sense lesió, perquè al principi es va especular fins i tot que podia tenir algunes molèsties, és cert que n'ha tingut, però no a les últimes dues jornades, per exemple. Home, són un avisó per a navegantes, perquè no ens agafi després amb el peu canviat. I la segona, poden venir Gerard Oliva i Pol Roger? Doncs en aquest sentit, Saligrat no va fer de Saligrat. Saligrat va fer d'entrenador del que toca en aquests casos, que és ni sí ni no ni tot lo contrari, però per què no?
Necessitem tres, però una ja està. Amb aquests dos, per exemple, estaria. Que els coneguem, coneixen la segona B, són contrastats, bé, ara falta sàpiguer si són les millors opcions, si volen vindre i si entren dintre dels paràmetres del club.
Segurament aquest últim punt és el clau, no?
El clau, el fonamental. O sigui, a veure, evidentment, que volguessin venir també, que Gerard Oliva vulgui venir al Sabadell.
Si dius que no, òbviament ja no.
I no vulguin anar a un altre lloc, és obvi. De fet, es parlava a través de diferents portals web, es parla de UCAM Múrcia. Clar, si és veritat, la competència és molt dura.
Sí, però recordem, per exemple, que UCAM Múrcia s'ha reforçat amb jugadors d'atac ja, és el cas de Julen Colinas, que també reuniria aquest perfil, per exemple, de jugador contrastat, jugador que ha passat pel grup, i hi ha tants noms...
En el cas de Pol Roger, perdona, doncs és una mica Manel Martínez, és allò de dir, coneix la casa, va sortir molt bé d'aquí, i a més és un jugador que segur que il·lusionaria a bona part de l'afició arlequinada.
No és punta per això.
Però aquí és on anem. S'està parlant molt d'un nou. De fet, ha marxat, de moment l'únic que ha marxat és un nou. Pol Roger no és un nou. Pol Roger és un jugador de banda. Podria ser més un Gaia Solín, si ens volem agafar així una mica... Ser molt, 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 molt.
Sí, agafant les peces, potser el que et podria permetre aquest moviment és que Felipe Sanchón oblidi la banda, que jugui com a punta, com a referència, encara que no sigui un nou de segona B, de manual, d'alçada, jugar d'esquenes i tenir remat, sinó més virtuós, però com a mínim sí que et podria permetre Pol a una banda i Felipe al davant. Sí. Però bé, al final no és un davanter centrenat.
No, està clar. És veritat, si Pol Roger no vol venir s'ha acabat la discussió, o no volgués venir, primer que el Mallorca el deixi anar, que de moment no l'ha deixat anar tampoc, eh?
Sí, però déu-n'hi-do la davall de moviments que ja són moix.
Però donat per fet que si no es produeix el pas 2 ja no hi ha res a pelar, si arribéssim a la tercera estació, a la tercera fase, que és, i ara hem de desembutxacar, caldrà veure si el Sabadell està amb disponibilitat i en disposició, millor dit, perdó, de poder fer un desembolso, en aquest cas, econòmic, que estigui a l'alçada, també ho deia Toni Salgrà, no? De si els jugadors creuen que és una aposta tan decidida la que pot fer el Sabadell per ell. Són dos noms. De fet, ens queden 9 dies, com deies ara fa un moment, i em sembla que seran 9 dies de molta intensitat, només amb una petició que ja li vam fer fora de micròfon al màxim accionista del club, a Esteve Calçada, perquè la traslladés a la seva àrea esportiva. Home, si poden no esperar el dia 31, dimecres 31, a última hora que es tanqui al mercat, doncs un favor que ens faran a tots plegats per no anar amb nervis d'última hora. Com aquell, si ha de ser no, que sigui un no ja avui i ens oblidem de pel·lícules.
Et puc fer un atracament en antena o no?
Tu pots fer el que vulguis.
I després...
Que hi hagi resposta.
Si te l'has de jugar... Tu diries que hi hauran sortides, que hi hauran moviments, que hi hauran entrades. És més fàcil que hi hagin sortides que entrades. Creus que el Sabadell fitxarà? Què et diu a tu el nas?
Jo, si m'hagués de jugar diners, apostaria que hi haurà una sortida més i una entrada. Ja està.
Sense noms, per això?
No, home, a veure, si vols el nom de sortida, si m'he de jugar diners, jo anar segur, a no perdre'ls, home, jugaria la carta de Gaia Solín, el que no estic dient que és el que jo vulgui o no, dic que si he de jugar diners, de segur aniria amb aquest. I si ha de venir algú, la veritat és que aquí sí que m'agafes molt peix, perquè estic més, perquè pot ser un altre nom, que no siguin Gerard Oliva i Pol Roger, que no pas aquests. Dit això, igual demà tenim notícia del Sabadell confirmant el fitxatge de Gerard Oliva. Però jo jugaria que sortirà algú encara i entrarà algú. D'aquí 9 dies m'ho dius, a veure si
han encertat,
no? A veure si l'han encertat, no? Ni un costat ni l'altre.
Bé, estarem a l'espera, ja ho deia l'altre dia Esteve Calçada, si es posa a tir algun jugador que reuneix totes aquestes característiques, primordial, el que deia també en roda de premsa divendres Toni Saligrat, nacional i contrastat, i que s'adapti a l'economia del Sabadell. Si algun d'aquests es posa a tir, doncs en els pròxims dies aquí serem per explicar-ho. Sergi Garcés, la juguesca queda apuntada. D'aquí a 9 dies, si cal, el dia 31, et convidem a entrar de manera excepcional, encara que no sigui dilluns postpartit, per comentar la jugada. Fins ara.
Fins ara.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
Minut i mig i dos quarts de tres, minut i mig per creuar l'equador del programa. Tito García San Juan ja no és l'entrenador de la Societat Deportiva Formentera. Ha dimitit avui com a entrenador del conjunt pitiús. Fa uns minuts ha comparegut en roda de premsa a Sant Francesc per confirmar el seu comiat, el seu adeu. De fet, el propi Formentera acaba de tuitejar fa un minut clavat tot el nostre agraïment etern per tot el que ens has donat, Tito San Juan, que és com es diu Tito García San Juan a Twitter, un entrenador que, recordem, entre d'altres gestes, ha pujat al Formentera de categoria per primer cop en tota la seva història a segona divisió B i, a més, ha eliminat l'Atlètic Club en aquella eliminatòria fratricida amb el gol a última hora a Sant Mamés. Avui, per això, no parlem del grup 3 a la suite de bronze. Al principi de temporada ja us avisàvem que aquesta suite de bronze de la temporada 2017-2018 tindria una mica de tot, no només tertúlia, sinó que aniríem passant per curiositats, per entrevistes, etc. I avui el que fem és anar cap a Getxo. Des de fa mesos, amb la ratxa d'empats consecutius del Sabadell, anem mirant de reull, podríem dir, a l'Arenas Club per saber com li van les coses. Bàsicament perquè Bascos i Arlequinats han compartit un duel particular, un frec a frec, ben curiós. Sobretot han compartit durant setmanes l'etiqueta del rei de l'empat del futbol espanyol. Ahir, el Sabadell, ho hem explicat ara mateix amb el Sergi, va salvar un puntet contra l'Hèrcules, que va tenir un regust dolç per com va anar la cosa, perdent amb un home de menys, però aquesta igualada trenca dues jornades sense empatar. La victòria de fa un parell de setmanes al Martínez Valero contra l'Elche i la derrota a casa de la setmana passada de fa 8 dies contra l'Olot. Ja són 14 els empats del Sabadell i, com diem, de reull, algun curiós com servidor també va mirar l'Arenas Club, que també va empatar en el seu cas 1-1 contra l'Izarra, el que és el 13è empat de la temporada pels de Getxo. Allà trobem un ex-arlequinat, de fet, un jugador que la temporada passada teníem aquí a Sabadell, com és el Jordan Sánchez. Jordan, què tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va el año por Euskadi?
Pues bien, la verdad que me ha cogido muy bien y muy a gusto.
¿Os preguntáis por allí igual que hacemos aquí el porqué de tanto empate? Porque no es normal al final, ¿no? O sea, uno le busca los motivos a tanto empate.
Sí, la verdad que es curioso cuanto menos, ¿no? Pero no creo que tenga una explicación, no creo que haya una ley o una respuesta sobre esto, porque por lo menos en nuestro caso los empates distan mucho unos de otros, porque cada uno ha sido de una manera muy distinta y no... Al menos en eso, como te digo, en nuestro caso no siempre se repite el mismo patrón de ni un mismo resultado, ni que vayamos ganando ni nos empaten, o sea, siempre ha sido de una manera distinta la mayoría.
Aquí Toni Seligrat, el entrenador, decía hace unas semanas que si te la juegas a empatar cada semana no te sale un registro así.
Qué va, eso no, en absoluto es buscado, creo que todos buscamos la victoria en cada encuentro y bueno, pues... No sé si es que cuando vamos por delante bajamos una marcha y cuando vamos por detrás metemos otra, porque no, la verdad que no tiene mucho sentido.
Lo que queda claro, Jordan, es que el año pasado el Sabadell ya superó su récord de empates en una temporada, que fueron 19. Uno de cada dos partidos aquí acabó en empate. Y este año te vas al Arenas Club en Getxo, en el País Vasco, y continúas con esa dinámica de empates, que no sé si tienes aquel punto, aquel San Benito de que te persigue la X en la quiniela o...
Pues parece, ¿no? La verdad que sí, que el año pasado también tuvimos ese pequeño lastre, sobre todo en casa, ¿no? Que estábamos más obligados quizás a sacar de tres en tres y bueno, siempre nos costó un poquillo y sí, parece que este año pues está pasando un poco lo mismo, cuando el Arena siempre fue un equipo que en casa, pues bueno, solía puntuar de tres en tres y este año está costando un poco más. El grupo es muy igualado, la verdad que ganando dos partidos, yo creo que en vuestro caso es igual, subes puestos si te enganchas a zonas más altas de la tabla, pero bueno, hay que dar ese plus más, corregir cosas durante la semana, al final esto es trabajo, mejora día tras día e intentar, pues bueno, encontrar la victoria lo antes posible.
Mira, justo te iba a preguntar por eso, porque tú el año pasado estabas en el grupo 3, ahora estás en el grupo 2, en el norte, pero al final es segunda división B. Y uno, cuando analiza tantos empates, que al final ya no sabe qué explicar cada semana, porque es empate sí, empate también, le da dos vueltas, mira las clasificaciones y ve que en segunda B se empata mucho más que en otras categorías. Se empata más que en primera, se empata más que en segunda. Siempre tiramos de ese tópico de la igualdad que hay en la categoría, etcétera, pero es que miras números y es una evidencia, es que en segunda B se empata muchísimo más. No sé si por presupuestos que son quizá más similares, aunque también hay equipos que tienen mucho potencial y hay muchas diferencias, pero quizá no es tan grande como, por ejemplo, en primera división un Barcelona, un Madrid, un Atlético. No sé si es por terrenos de juego, por el tipo de fútbol que se hace en segunda B comparado con otras categorías. ¿Tú qué crees que es lo que puede llevar a que haya tanta igualdad en esta categoría?
Bueno, yo creo que los campos pues es relativo, ¿no? Porque en segunda B todos tenemos equipos que tienen campos de primera división y luego tenemos otros porque, bueno, pues son más humildes, más pequeños, más artificiales, o sea, hay de todo un poco. Presupuestos, pues quizá que en segunda B todo sea un poco más igualado, quitando, pues bueno, siempre hay algún grande que otro que siempre cuenta con un pelín más, pero sí que creo que, bueno, es todo bastante igualado, no suele haber grandes diferencias de un equipo a otro, como acabas de decir tú, que pasa en primera división, ¿no? Que la gente, que los equipos que están arriba, pues están, yo creo que a un nivel y, bueno, tienen jugadores de mucha más talla que los de la mitad de zona, la mitad de tabla para abajo. Quizá ese sea uno de los grandes motivos.
Citábamos a Seligrad hace un momento. También en las últimas jornadas, incluso, sí, utilizaría la palabra molesto a la hora de hablar de ese punto de sorna, de broma, que se estaba empezando a generar con aquello de que cada semana el Sabadell empataba, que casi parecía que ya ni uno preguntaba qué había hecho el Sabadell el fin de semana, porque siempre era un empate. Y decía, hombre, vamos a poner en su justo valor también lo que significa ir puntuando casi cada semana, casi no perder nada, porque aquí parece que el empate sea lo fácil y que se le quite mérito con ese punto de la broma fácil. No sé si allí en Guecho también tenéis ese punto humorístico o esa broma fácil de decir, no, es que la Arena siempre empata, aquí no hace falta ni mirar la clasificación.
Sí, bueno, la verdad que como te comentaba al principio, hay empates de todos los colores, creo que hay empates buenos y hay empates malos, que bueno, al final cuando vas a un campo complicado y con tu rival duro, si sacas un empate, yo creo que se mira siempre con buenos ojos, aunque el objetivo sea la victoria, y luego sí que a lo mejor tienes otros donde tienes que cumplir los tres puntos y bueno, no eres capaz y es un mal empate, ¿no? Entonces, pues quizá esa, de ahí venga la molestia, pero de que se dé por hecho que como que el equipo va a empatar. Yo no creo que ni en el caso de Sabadell, y bueno, de nuestro ya te puedo garantizar que no buscamos eso, siempre vamos a buscar la victoria y bueno, pues eso, circunstancias. Desde fuera se ve todo muy estadístico, pues un alto porcentaje de los resultados son empates, pero es que cada fin de semana, como te digo, pasa una cosa distinta. Puedes empatar de una manera y puedes empatar de otra, pero es que bueno, es que el fútbol no tiene nada que sea de que sumes 2 más 2, vamos, que cada partido pasan cosas muy distintas.
Por cerrar el tema de ese punto curioso de tanto empate, ahora mismo, si hiciéramos una clasificación de empates en el fútbol español, el Sabadell sería primero con 14 y detrás vendría el Arenas de Guecho con 13. Si te la tienes que jugar, es una apuesta un poco surrealista también, porque es difícil de imaginarse cuántos empates cosechará un equipo y otro de aquí a final de temporada, pero el rey del empate, esa etiqueta que tanto nos gusta a los periodistas de ponerle a un equipo y al otro, ¿al final crees que se la lleva el Sabadell, se la lleva el Arenas?
Bueno, yo encantado de que os la llevéis vosotros, ojalá que seamos capaces de sacar más victorias que en la primera vuelta y con ello pues bajen la cantidad de empates, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es al final circunstancial, y bueno, no tiene más chicha el tema. Como te digo, nosotros vamos a trabajar para mejorar sobre todo la primera vuelta, que creo que hemos lastrado muchos empates, hacernos más fuertes en casa y tirar para arriba.
Las dos últimas, Jordan, por no seguir por el camino del empate, no lo hemos dicho, un Arenas de Guecho que está en la zona media de la clasificación, buscando, entiendo, consolidarse un poquito, tener un poquito de tranquilidad, ¿no?, en ese grupo 2.
Sí, bueno, nosotros empezamos la liga con unas aspiraciones, al final, pues bueno, por resultados, pues fuimos un poquito más para abajo de lo deseado. Creo que estamos en una buena línea, a pesar de este tema que estamos hablando, del tema de los empates, creo que hemos competido muy bien, hemos tenido siempre la opción de ganar cualquier partido y eso, pues bueno, dice mucho del nivel que tenemos en la plantilla y yo creo que bueno, no vamos a pasar apuros. ojalá hemos encadenado dos victorias, que es lo que nos va a dar ese punch para subir un poquito en la clasificación y sobre todo coger confianza, que el equipo al final cuando está ahí con resultados muy ajustados y ahí en zona de nadie, pues bueno, siempre los jugadores, la cabeza es súper importante y la confianza es lo primordial.
Y para acabar, Jordan, dejaste buenos amigos aquí en Sabadell también. Uno va mirando de reojo, más allá del tema de los empates, que decíamos que aquí tenemos la curiosidad esa de saber a ver quién es el que está encima del ranking, pero como exarlequinado entiendo que también de vez en cuando buscando, ¿no?, el grupo 3, a ver cómo va el Sabadell.
Sí, sí, por supuesto. Todos los fines de semana miro los grupos porque tengo amigos y conocidos en todos y bueno, pues ahí tengo buenos conocidos y amigos. Bueno, Miguel García, Pastés, que ya estará peleando por entrar en la plantilla, Capó, que también coincidimos en el Celta B, Adri Díaz, seguro que me dejo muchos por ahí, pero Paul Moreno, que todos los fines de semana miro sus resultados, siempre en la segunda B la controlo mucho, porque bueno, al final siempre conoces a gente en todos los grupos y te gusta, pues bueno, saber cómo les va.
Si esto fuese una conversación de hace 15 años, diríamos que echa humo el teletexto. Ahora ya con internet, pues seguramente ya no haga falta mirar el teletexto para ver cómo van el resto de grupos de la categoría. Jordan Sánchez, un placer haber hablado otra vez un rato contigo. Toda la suerte del mundo y a ver si es verdad que esta racha de empates del rey del empate del grupo 2 y del grupo 3 la dejemos aparte y que a partir de ahora al Arenas Club de Guecho y al Sabadell le vaya muy bien las cosas. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I encara en futbol, i al marge de tants empats al grup 3 de segona divisió B, però com veieu, no només en aquest grup de Llevant, sinó també a d'altres zones de la categoria, segona victòria consecutiva pel Sabadell B, a primera catalana, la d'ahir per 1-0, de nou a Olímpia per segon partit consecutiu, i en aquest cas contra el Mollet en l'estrena de la segona volta. El Pichichi Sergi Estrada, de penal, va fer l'únic gol de la matinal, gràcies als 6 punts consecutius que ha sumat l'equip. Ara el filial arlequinat és 11è, zona còmoda amb 25 punts i podent aspirar a cotes més altes, ja que, per exemple, té el quart lloc a només 4 punts de distància. Roger Ligero, migcampista de l'equip, parla de canvi de xip en aquest 2018.
El partit d'avui era molt important, tots ho sabíem. L'equip ha començat el 2018 d'una altra manera, hem agafat una altra dinàmica, hem sabut madurar, perquè aquest equip, al ser tan joves, tenim molt marge de millora, a diferència d'altres equips. I avui hem aconseguit una victòria lluitada i molt important aquests 3 punts.
Les dues victòries al creuar l'equador de la competició també han comportat un plus de confiança dins d'un vestidor que, ho hem dit moltes vegades ja aquesta temporada, és molt jove, és novell, sense gaires jugadors experimentats i, per tant, de cara al futur, assegura Ligero, això, aquests 6 punts, aquest plus de confiança servirà per poder anar cap amunt.
Ara venen desplaçaments forts. La setmana que ve ens anem al camp de Sant Joan de Montcada. És un equip dur, és un equip guerrer, que fa una bona dinàmica. Però jo crec que nosaltres sabrem competir, perquè l'equip el veig d'una altra manera. Hem agafat força, hem agafat aire, i jo crec que ens en sortirem bastant bé.
Ho deia ara Ligero, un dels més encertats aquesta temporada, el Sabadell B, el San Juan Atlético de Montcada, el 7è classificat. Amb un punt més que aquest conjunt arlequinat, serà el rival aquesta setmana de l'equip que entrena Carlos López. Per contra, el Sabadell juvenil va experimentar millores clares en el joc, però no en el resultat. Els nois de Dani Leoncio van tenir contra les cordes. El líder de la Lliga Nacional Juvenil, el Barcelona B, van arribar al tram final de partit 1-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, però aleshores dos gols blaugranes van tirar per terra tota la feina arlequinada. Marc Bellalta, el jugador que va veure porteria precisament davant del juvenil B del Barça, lamenta que el físic no els durés tot el partit.
Ha sigut un partit molt competit per part nostra fins al minut 75-80, que ens ha afectat el cansanci ja, però la veritat és que els hem tingut, quan anàvem 1-1, hem tingut l'oportunitat de fer l'1-2 i no ha pogut ser, i és normal que en aquests partits, doncs, i a més contra el Barça, que en els últims minuts doncs, ens afecti el cansanci, i així ha sigut.
El Sabadell juvenil segueix tancant la classificació, ara amb una escletxa que ja s'ha obert de 4 punts respecte al penúltim. Necessiten, per tant, reaccionar aviat els arlequinats, i més ara, que vindran duels directes, com ha volgut incidir Bellalta.
És una situació molt complicada, però ara ens venen partits com per dir de la nostra lliga, tipus Mollet, que jugaré la setmana que ve, i és un partit que s'ha de guanyar sí o sí per per començar a sortir d'allà, perquè crec que junt amb el cos tècnic i tots els jugadors estem fent un molt bon treball.
De moment, el Sabadell juvenil suma 13 punts en 19 partits, estadístiques que han de millorar per poder treure el cap de la part baixa d'aquesta Lliga Nacional Juvenil.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Vols estar al dia de tot el que passa a Sabadell? Tot el que necessites saber sobre política, sanitat, esport, urbanisme, educació, societat i l'opinió, te l'expliquem de primera mà des de les 9 i fins a les 11.
Al matí amb Mireia Sanz. Informació, rigor i pluralitat d'opinions.
I si també vols descobrir les darreres novetats al món de la gastronomia, la cultura, l'astronomia, el sexe o el món digital, queda't una estona més.
Al matí a Ràdio Sabadell, amb Raquel García. Des de les 11 fins a 2:15, entreteniment, implicació i proximitat.
Al matí a Ràdio Sabadell, cada dia de 9 a 2:15 del migdia.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart d'hora i les 3, per tant, ens queden 15 minutets mal comptats per parlar d'esports. Parlàvem abans de la dimissió del tècnic del Formentera, de Tito García San Juan. Ja té recanvi a la banqueta balear, serà Juan Arsenal. Fins ara, el Salerm Cosmètics de Puente Genil, a Còrdoba, tercera divisió, que demà ja dirigirà l'entrenament del Formentera, un entrenador Arsenal que ha dirigit d'altres equips com l'Ellín, el Villarrobledo, el Martos, el Lucena o el Mancha Real. Per tant, sempre a la zona del sud de la península s'estrenarà en aquest grup de Llevant el nou tècnic del Formentera. Toni, anem a parlar de waterpolo, va. Perquè la Salpul Natació Sabadell femení ha tancat la fase de grups de la Champions en plena de victòries, passant així com a primer als quarts de final d'aquesta competició. El Plebiscito Padova, la Sirena Mataró o el Kinef Kirishi seran els possibles rivals ara d'un equip, el de David Palma, que va complir a la piscina Sant Jordi de Barcelona, superant el Dunajvaros hongarès divendres, abans d'ahir dissabte a l'Utrecht holandès i ahir a l'anfitrió, al Sant Andreu. Olga Domènech, la capitana, parla d'objectiu complet.
El primer objectiu era classificar-nos i l'objectiu immediat era classificar-nos primeres per assegurar-nos un creuament una mica més fàcil. Així que ho hem aconseguit i molt contentes.
En la mateixa línia, l'entrenador David Palma, reconeixent que la prioritat de l'equip és sempre Europa i que de moment estan complint, han complert ja en l'estrena.
Hem donat un pas important en aquesta competició. Per nosaltres és la competició més important i era l'objectiu passar i teníem l'obligació de passar i passar com a cap de sèrie, tot i que després a l'hora de jugar el primer partit contra el Jabbaros amb molt desgast físic, és un equip superfísic i bueno, content amb el treball de les jugadores.
Ara toca ja pensar en el sorteig que es durà a terme dissabte a Ostia, a Itàlia. L'equip té clares les seves preferències com a rival habitat per joc i especialment per desplaçament el vigent campió europeu, el Kinef Kirishi, que va acabar segon, podríem dir una mica per sorpresa, per darrere de l'UFC Budapest. Domènech i Palma admeten que no volen anar a Rússia.
No, jo crec que menys el Kirishi, per més que rep el viatge, que és un pal, qualsevol dels altres dos. Tampoc hem parlat molt, no sé, ja et dic, o sigui, tots els rivals seran difícils i serà qüestió de treballar-los.
Kirishi és un equip super potent i per la dinàmica de joc que genera no ens va gaire bé. Els equips russos que van al boig i tenen molta qualitat, 7-8 jugadors de selecció. M'agradaria evitar el Kirishi també. Ara no sé ben bé la classificació, quan venia el cotxe anava mirant el Padova Uralochka, que se l'estaven jugant, però si em sembla que podia entrar Padova, Mataró, Kirishi i Dullabaros, entenc que l'ideal seria evitar Quirixi.
Ideal, evitar Quirixi, això ha quedat claríssim. Però David Palma ha anat un pas més enllà. S'ha mullat a l'hora de dir que el rival que vol no és un altre que el Mataró. És a dir, vol un duel català.
Ah, jo si puc triar, triaria Mataró. No hi ha desplaçament, estem a casa, és un equip que coneixem bé. Tàcticament el tenim molt, molt controlat.
Precisament un dels possibles contrincants, aquest La Sirena Mataró, serà el pròxim rival aquest dijous a 1:45 en el partit ajornat de la Lliga Iberdrola de l'últim cap de setmana. Després de classificar-se per quarts de final, complint amb els pronòstics, el Joan Blanc va parlar amb una de les integrants d'aquesta plantilla del sènior femení de waterpolo de l'Estelpool Natació Sabadell, que no és una altra que l'Ani Espar, una jugadora que va valorar, en certa manera, aquests tres partits a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Aquesta és la conversa que van tenir el Joan Blanc i l'Ani Espar.
Ani Espar, waterpolista de l'Estelpool Natació Sabadell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Felicitats perquè heu aconseguit la classificació i a més com a primeres, que suposo que era l'objectiu, no?
Sí, està clar, sempre és important fer una bona fase i sobretot poder aconseguir la primera plaça per després tenir un creuament més fàcil.
Era la primera prova, podríem dir, veu tenir el partit de Sant Andreu, que us va servir per entrar en calor, com podríem dir, però com us heu sentit, quina valoració en feu i sobretot les sensacions que heu tingut de tot el treball que porteu arrossegant, no?
La veritat que molt positiu, no? El primer partit va ser un partit molt dur, on vam anar molt igualades i al final vam saber donar la talla i crec que és una valoració positiva. Hem jugat molt bé com a equip i físicament ens hem trobat molt bé també.
Ah, el fet d'haver-nos enfrontat al Dunes Baros, que ja el vam tenir també l'any passat als quarts de final, d'haver-lo guanyat còmodament, us dona una talla d'això d'on esteu?
Bueno, jo crec que això sabrà més aviat quan juguem la següent fase, no? El partit d'anada i tornada, perquè una fase, bueno, poden haver tingut una mala fase i això no diu res.
Dels rivals que us poden tocar, entenc que Quirixi és la bomba, no?, que voleu evitar.
Sí, no m'agrada dir res, perquè sempre toca el que no volem, no? Aleshores, sigui qui sigui, ho afrontarem amb moltes ganes, amb molta il·lusió i sobretot a guanyar, perquè després tampoc et pots confiar si et toca un rival més fluix.
L'altra possibilitat pot ser Pàdua, Mataró... Bé, no sé si Mataró no perquè ja juguem amb elles, no sé com, si teniu alguna preferència.
No, la veritat és que preferència, mentre no sigui anar a Rússia, quedar-nos aquí o anar a Itàlia seria el millor per nosaltres. Així t'estalvies un viatge llarg i tal. Però, bueno, crec que, com he dit, qualsevol rival pot donar la sorpresa i més amb una fase així de Copa d'Europa que no et pots relaxar.
Ha estat una fase, com diem, no? El primer test, ara venen els quarts de final, amb aquest punt d'experiència que ja teniu de molts anys... Hem de plantejar-ho igualment a dos partits, no? Saber que segurament en el primer no ho sentenciarem.
Sí, està clar, per molt que guanyis bé en el primer no està sentenciat ni molt menys, així que hem d'afrontar els dos partits com una final i anar sempre per totes.
Teniu especial ganes, Ani? Després del que va passar l'any passat amb aquella derrota a les semis, als penals, és com una espineta clavada?
Sí, està clar, jo no hi era, però sé el que se sent després de perdre una final de Champions i l'any següent ho afrontes encara amb més ganes.
Les dues últimes ja acabo. Ara toca Mataró a la Lliga. És una altra d'aquestes proves exigents, una altra d'aquests partits que us agrada en un calendari ara que es posa allò, no? Costa amunt, perquè hem tingut fase de grups, ara ve Mataró, tenim Copa de la Reina, els quarts de final de la Champions, ara ve lo bo.
Sí, exacte, ara ve lo bo, com diem nosaltres. I després de la mitja primera temporada que ha estat una mica avorrida amb els partits de Lliga, ara venen els millors partits, els que disfrutem més jugant i a preparar-ho amb moltes ganes i a per totes.
I l'última, sobre aquest partit de Mataró, veu donar un cop d'autoritat guanyant el Sant Andreu, que també ho havia guanyat tot. A Mataró sembla que li teniu una mica la menjada la moral per el que va passar la pretemporada, però bé, s'ha de jugar, no? Serà un partit duríssim.
Exacte, primer l'hem de jugar i està clar, Mataró també ve de fer una bona fase, han quedat segones de grup, estaran motivades i després d'una fase així d'Europa sempre és un partit diferent. Nosaltres ja ho hem patit una vegada, em sembla, contra el mèdic quasi perdem, aleshores s'ha d'afrontar com un partit més i a per totes.
Doncs Ani, que vagi molt bé ara, si teniu dies de descans o no, que no sé com s'ha portat el David, però sobretot a veure quins toquen en el sorteig i gràcies.
A tu, moltes gràcies.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tot això pel que fa a l'equip femení. El masculí a la Lliga Premat, tot igual, victòria de l'Estalpul Natació Sabadell sense patiment, 6-13 a la piscina del Real Canoe, però també triomf del Terrassa per 9-5 a casa contra el Quadis Mataró, així que manté l'avantatge l'equip terrassenc. El club va rebre només 2 gols abans del descans, exhibint així una bona feina al darrere, que va ser segurament la clau per acabar guanyant còmodament a Madrid. Una comoditat que fins i tot ha sorprès el Xava Gómez, recordem, extècnic del Canoe i ara entrenador de l'Estalpul.
Contento, sí, en la piscina difícil. Aunque este año la verdad es que están perdiendo puntos allí, pero bueno, nunca es fácil, ganar allí es complicado y bueno, como te digo, sorprendidos un poquito por la facilidad como ha ido todo, pero bueno, es una piscina que siempre es complicada.
El Xava té cada cop més coll avall, que jugarà en la segona plaça de la fase regular d'aquesta divisió d'honor masculina, la Lliga Premat, a la piscina del Natació Terrassa durant aquesta segona volta després que els agarencs guanyessin a Can Llong el partit de la primera fa uns mesos. I més de 500 corredors van participar ahir a la tercera edició de la Llanera, la cursa trail que organitza la Unió Excursionista Sabadell pel Rodal, passant per Sabadell, per Castellà del Vallès i també per Setmanat, amb la versió de mitja marató d'una banda i de l'altra la de 43 quilòmetres. En el primer cas, victòria per Artur Cunyat i per Mireia Pons, mentre a la marató, Paquito Pérez i Verónica Zaragoza van ser els vencedors d'aquesta tercera, la Llanera Trail. Una festa de l'atletisme popular que, tot i ser de muntanya, tot i ser trail, tenia sortida i arribada a la plaça Doctor Robert. Durant tot el matí es van poder veure pels carrers més cèntrics la sortida i l'arribada dels diferents atletes, aplegant també així molts curiosos. Des de la UES es fa una valoració més que positiva tant de l'organització com també de la participació.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Com, per exemple, l'handbol, que també té reserva feta, i l'Oar Gràcia Sabadell, que ha tornat al camí del triomf coincidint amb l'inici de la segona volta de la Primera Nacional. El conjunt verdiblanc va guanyar les 3 primeres jornades del campionat i, de moment, ha iniciat la segona volta guanyant també aquest primer partit. Victòria còmoda a Sant Vicenç, malgrat el resultat de 3-28-31, ja que durant bona part del partit aquesta diferència era encara més gran des que es van escapar al marcador a partir del minut 10. Menció a part per Bernat Correro, autor d'una desena de gols en aquesta victòria 28-31 a la pista del Sant Vicenç. Miquel Benítez, l'entrenador, reconeix que va sortir tot com esperaven.
Probablement va ser el nostre millor partit fora de casa i, bueno, tot el que vam plantejar de correccions respecte als 2 darrers partits que no ens havien sortit bé fora de casa van funcionar i, en general, el pla de partit va sortir perfecte.
Va sortir rodó aquest pla de partit. Recordem el que dèiem abans, les 3 primeres jornades es van saldar amb 3 victòries, de moment 1-1 a la segona volta, i ara 2 partits més a priori assequibles, on el Gràcia pot acabar de rubricar una temporada plàcida, la d'enguany, a la Primera Nacional masculina, sense patiments, i segurament mirant molt més cap amunt que no pas cap avall a la classificació. Unes cites, les pròximes, en les quals Benítez espera no fallar per poder treballar sense aquest punt de pressió.
Sí, ara tenim 3 o 4 partits, sobretot els 2 que venen ara, realment, entre cometes, més assequibles, tot i que la lliga està molt, molt igualada. Realment, per exemple, el Sant Esteve per la Tordera, que és el pròxim rival, tot i ser el QE, s'ha reforçat amb 2 o 3 jugadors de primera línia, que ja van jugar l'any passat a l'equip, i m'espero un rival bastant més dur del que va ser la primera volta.
S'avançava ja Miquel Benítez a la valoració del rival d'aquesta setmana. El pròxim rival de l'Oar serà, com sentíeu, el Sant Esteve Palau Tordera, que és el cué de la categoria. I acabem amb una cita per aquesta nit a partir de les 9. Es fa un pèl estrany parlar de prèvies en dilluns, però al cap i a la fi és el que té que es vagin ajornant partits durant la temporada. Avui, aquesta nit, el Natació Sabadell de bàsquet femení rebrà el Minguella de Badalona a les Naus. És el partit que es va posposar a la Primera Catalana de bàsquet femení just abans del Nadal. Per tant, les nedadores es posen el dia avui a la competició, l'endemà de perdre per 4 punts, per 49-45, ahir a la pista del Lliçà d'Amunt. Avui a les 9, a les Naus, valgui la redundància, es fa una mica estrany, però a partir de les 9 de la nit a les Naus, Natació Sabadell de bàsquet femení, Minguella de Badalona. Tot això pel que fa a l'Hotel Suís d'avui, del dia 22 de gener, dilluns. Però si mirem el de demà, d'aquí a 23 hores estarem parlant aquí a Ràdio Sabadell amb Jordi Masip, amb l'exporter del Futbol Club Barcelona, ara al Real Valladolid, a l'internacional per la selecció de Catalunya en més d'una ocasió, explicant-nos la seva nova vida a Pucela, més enllà del seu pas per Can Barça. Parlarem també de la gespa de la nova Creu Alta, que no passa pel seu millor moment, massa irregular, i també, ara que fèiem un apunt de bàsquet, de l'All-Star de la Copa Catalunya, que demà escalfarà motors a partir de les 11 del matí amb la seva presentació oficial. Recordem, serà allà de tot el cap de setmana i serà aquí, a la ciutat de Sabadell, amb els 7 clubs del món de la cistella de la ciutat implicats en l'organització d'aquest All-Star de la Copa Catalunya, l'All-Star La Xarxa.
Hotel Suís.
Per continuar informats al vostre portal de referència www.radiosabadell.fm amb notícies com, per exemple, Olga Domènech, 2 punts, als quarts de final no hi arriba el fàcil, però si pot ser que no ens toqui el Kirishi. Per la nostra part, això ha estat tot. Una abraçada enorme del Toni González des del control de so, que us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. No desconnecteu de l'emissora municipal. Nosaltres ens hi tornem a posar, com sentíeu, d'aquí a 23 hores pel que fa a l'Hotel Suís, demà a les 2 amb tots aquests arguments. Que vagi molt bé. Fins aleshores, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.